tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Un dimecres més encetem una nova edició del programa radiobalaguer.cat, aquí la sintonia de Ràdio Balaguer, i com és habitual els dimecres parlem amb el Jordi, que ens arriba des de Comsa Online. Jordi, tot a punt per un nou programa?
Sí, tot a punt.
Tot a punt. Doncs vinga, va, entrarem en matèria, perquè a més avui no tenim tema de portada. Sempre acostumem a parlar de multes, de coses econòmiques, i la notícia que portem avui, que segurament al final serà que no, ja us explicarem per què, però si és que sí, serà la notícia econòmico-tecnològica de la tardor, eh?
Sí, realment el titular és impressionant, impressiona molt, i agafeu-vos a la cadira.
Doncs vinga, va, entrem en matèria. Doncs vinga, va, hi posarem ritme. Avui ho farem alegre, això ho posarem amb la música del DJ i productor Vito Ditto, que ens arriba des d'Andalusia. Amb ell, el gran titular. Vinga, entrem per aquí. Ja no fem com aquells programes que es guarden la notícia grossa pel final, sinó que nosaltres entrem per aquí. I el titular, jo només dic el titular, Jordi, ja dispara. Es diu Qualcomm vol comprar Intel.
Sí, ho has llegit bé. Us han dit que el titular era potent, eh? I sí, ho estem dient bé. Qualcomm vol comprar Intel, és a dir, estem parlant de que la companyia de mòbils, de processadors per a mòbils, vol comprar la totpoderosa Intel.
Intel, la Intel de tota la vida. Allò que, vaja, jo recordo de ben jovenet ja senties parlar dels Pentiums, de tota la vida, Intel.
Sí, sí, realment, bueno, és un...
Qui era Qualcomm llavors? No era ningú.
No existia, bàsicament, una de les grans tecnològiques de tots els temps, per dir-ho així, de la informàtica, doncs bàsicament no deu passar de bons moments. I és que si algú ens digués aquesta frase fa uns molts pocs anys, hauríem rigut una estona, però les companyies han seguit trajectòries oposades en els darrers anys. I realment s'han reunit, Qualcomm es va reunir recentment amb Intel per negociar una adquisició, és a dir, ja es van reunir directament amb ells i els va dir, us volem comprar. I han ofert la xifra, sorprenent, de 87.000 milions de dòlars.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Són quartos, això, eh?
Són diners.
87.000 milions de dòlars. Tenim una xifra. De totes maneres, també us hem de dir que tot això són filtracions. O sigui, això és un informe que ha fet el Wall Street Journal. No sabem si és per fer bullir més o menys l'olla, però si afirmen que s'han reunit, s'han reunit. Hi ha qui diu que sí més, hi ha qui diu que sí menys, però aquesta rumorologia hi és. I clar, ja sabeu que a internet aquestes rumorologies apassionen, eh? I més quan parlem d'unes xifres d'aquesta envergadura i de noms d'aquesta talla. Perquè imagineu-vos, és Qualcomm i Intel. Què és el que ha passat amb tot això i com hem arribat a aquest punt? Perquè algú dirà, de debò, Intel a la venda, què està passant?
Sí, doncs bueno, Intel va ser un gegant indiscutit del món dels xips. Ha vist com les seves finances es desplomen a causa de la, sobretot de la desacceleració econòmica després de la pandèmia, i els retards en els seus nous processadors doncs també l'han mermat molt. Mentrestant, Qualcomm segueix en ascens, és a dir, cada vegada s'han anat venent més processadors per a mòbils, i recordem que Qualcomm fa molt poquet va entrar al món dels processadors per a ordenadors personals.
Amb el seu acord amb Microsoft, eh?
Sí, sí.
Doncs són, bueno, a vegades les empreses passen aquestes coses, uns van cap a dalt i els altres van cap a baix.
Sí, cal no oblidar que Intel segueix sent la principal empresa de processadors per a PCs. Bàsicament té un munt de llicències, sobretot la seva popular X86, que diguem que fins i tot AMD, quan fabrica els seus xips, paga a Intel.
Clar.
Perquè són arquitectura X86.
Ells són els pares de l'arquitectura, com qui diu. Això ve de anys i anys i anys, i s'havien apoderat del mercat completament. Havien esborrat fins i tot alguns competidors d'aquells de la primera època que havien acabat fent processadors fins i tot per a ordinadors només d'Apple. Havien copat tot el mercat. AMD li ha portat molts anys fer-li algo d'ombra, però no li, realment no li està fent ombra. O sigui, Intel continua sent, i l'altre dia fèiem estadístiques, continua sent qui més processadors ven encara per ordinadors.
Sí, sí, està sobre el 70%, i diguem que d'ordinadors se'n venen molts. I de que venen amb xips Qualcomm és residual a dia d'avui. Vull dir que...
Bueno, potser aquesta és l'estratègia, Jordi. Teníem dos grans rivals, que eren Intel i AMD, que cadascun estava fent processadors per la seva banda i lluitant. Qualcomm ha volgut entrar al mercat i diu, pues mira, la manera gran d'entrar al mercat és... menjo el peix gros.
Sí, sí.
Però és una mossada molt grossa, eh?
Qualcomm es troba en una situació privilegiada i es convertirà en una de les companyies de xips més gran del món si finalitzés aquesta compra, perquè alguns experts diuen que no té possibilitats de prosperar.
I per què alguns experts diuen que no té possibilitats de prosperar? És una qüestió de quartos? Doncs sembla que no.
És de monopoli.
És la qüestió de sempre, eh?
Sí, bàsicament la Comissió Federal del Comerç dels Estats Units no creiem que autoritzés aquesta compra i, a més, bueno, una compra que la convertiria en l'empresa més gran del món de xips. I, a part, passaria a ser la compra tecnològica també més important de tots els temps.
Doncs veurem. De moment sona... Serà una qüestió manipulada per moure índexs bursàtils? No sé exactament per què està començant a córrer aquest rumor, però nosaltres us l'hem hagut d'explicar. Veurem, nosaltres ho anirem seguint i, de totes maneres, clar, la Comissió Federal hi té molt a dir.
Sí.
Bueno, Jordi, nosaltres tants quartos no tenim per comprar una cosa així, no? Ni els veurem a la vida ni en somnis, no els veiem.
No.
Anem a parlar de més coses que aquests dies també ens han portat de corcoll i la setmana passada, de fet, si ens vau escoltar, vam fer un programa especial on recollíem una mica tot el gros que havia passat a l'estiu. I a l'estiu, una de les coses grosses que va passar va ser el nom de Pavel Durov, que era el CEO, el director executiu de Telegram, que va ser arrestat a França. Per què? Doncs perquè, primera, perquè entre les diverses coses que tenia ciutadania francesa i així s'ho podien permetre a França de fer-ho, i era perquè diuen que Telegram no col·laborava a oferir certes coses. Doncs sembla que la resta ha degut tindre algun fruit, perquè els usuaris de Telegram no podran ja amagar les seues IPs i números de telèfon si se salten la llei. O sigui, Telegram es xivarà.
Sí, bàsicament una mica els han obligat, no?, per dir-ho així, i Pavel Durov ha pres el seu arrest a França pels problemes legals de la seva plataforma. Segons han informat a Bloomberg, l'empresari està disposat que l'APP de missatgeria faciliti les adreces IP i els números de telèfons dels usuaris que no compleixin la llei. Per tant, bueno, diguem, no és que ho publico i ho faci públic, sinó directament el que faràs entregar a les autoritats si, evidentment, té alguna denúncia d'algun compte.
Uh-huh. Doncs, de fet, potser anirà fins i tot un pas més enllà, perquè bé, fins ara, si una cosa no hi havia a Telegram, era moderació de cap tipus. O sigui, Telegram sí, és grups grupets i cadascú pot fer el seu grup tancat i allí s'arriba a parlar de tot. Vull dir, hi ha gent que s'hi passa... pel·lícules pirates, però si s'hi pot passar pel·lícules pirates, imagina't el que es deu poder passar, no?
Sí, bàsicament, fins ara ha sigut una de les eines més utilitzades per la ciberdelinqüència, bàsicament perquè no té cap control de res.
Uh-huh. Doncs després de la seva detenció, sembla que l'assumpte canviarà. El que faran és, en primer lloc, això, facilitar dades dels usuaris a les autoritats competents, si demanen legalment, o sigui, si hi ha un jutge que ho demana, doncs se passaran la informació. Però, a més, implementaran més moderació. Aquesta és l'altra clau important de la jugada. O sigui, sembla que hi haurà moderadors al Telegram.
Sí, i a més utilitzaran eines d'intel·ligència artificial que bàsicament controlaran molt més el que es publica i el que s'envia.
O sigui, que ens llegiran una mica les converses i fins i tot si sospiten, diu que podrien arribar algun moderador humà, eh? Però per regla general la intel·ligència artificial ha vingut a facilitar-nos la vida, però també a controlar-nos, pel que es veu.
Sí, fins i tot també obrirà un canal de denúncies, no?, perquè els mateixos usuaris puguen denunciar, doncs, això, xats irregulars, per dir-ho així.
O sigui, que si aterreu en un xat que veieu que el que hi ha no és lícit, també el podreu denunciar, i el mateix Telegram no serà que esperi a que les autoritats demanin, sinó que Telegram potser serà qui passarà aquesta informació a les autoritats competents perquè ho puguin investigar.
Sí.
Bueno, és el que diem, no? Es pot posar portes al camp? Doncs, home, potser portes al camp en general no, però hi ha coses que potser s'han de limitar una mica.
Eh? Sí, una mica de control no farà mal, me sembla.
Perquè, sí, realment a Telegram hi havia... En veiem una punteta del Telegram, però hi deu haver com una mena de dark web directament allà dins.
Sí.
Es deu moure de tot allà dintre. Anem a parlar una mica d'Apple. Tenim males notícies i bones notícies. La primera perquè vegueu que a totes les companyies estan exposades a tindre problemes. La primera que us volem parlar és dels problemes que estan tenint amb el nou sistema operatiu. La primera que us volem explicar és que han paralitzat l'actualització de l'iPad OS 18 per als iPads Pro que tinguin CPUs M4 i tot plegat pels problemes que els està portant aquesta actualització.
Sí, recordem que recentment ha sortit els nous iPhone 16 i 16 Pro i juntament amb ells també han sortit altres productes com els AirPods 4, els Apple Watch Series 10 i com no doncs el nou sistema operatiu per iPhones que és l'iOS 18 i per iPads que és l'iPad OS 18.
Vaja, surten nous dispositius i surt nou sistema operatiu.
Sí, tot i això no tot és perfecte, acostumem comencen a passar aquestes coses al món de la tecnologia, i sembla ser que la versió de l'iOS, l'iPad OS 18, dona alguns problemes amb els iPads que venen amb el xip M4.
Doncs problemes de quin tipus? Doncs algú s'ha trobat fins i tot de que queda la tauleta bloquejada i que no hi ha manera ni reiniciar-la. O sigui...
Sí, sí, s'ha quedat totalment bloquejat el sistema i, per tant, per evitar mals majors, de moment Apple ha parat aquesta actualització. Per tant, si sou usuaris d'Apple, pues, bueno, no us estanyeu si encara no se'ls actualitza.
De fet, diuen, pel que s'ha valorat per alguns usuaris que han reportat l'error, què passa quan passes d'una versió concreta del 17 cap al 18. O sigui, si estàs fent un altre salt, no passa, però si estàs del 17.7 i saltes al 18 i tens, a més, aquest processador, i són moltes casualitats, però et pot passar.
Sí.
Bueno, no estava la cosa completament neta i depurada, i com ho demostra, que també hi ha una fallada a l'altra versió, a l'iOS 18. No és la versió per a iPad, sinó que és la versió per a telèfons, i també té una fallada amb l'iMessage.
Sí.
Deixa inutilitzada l'aplicació quan s'obre una esfera compartida dels Apple Watch. I això ja és molt, molt tergiversat, però també pot passar. Hi ha gent que li ja està passant. Veiem que en aquest cas també, bueno, ho estan mirant de solucionar i també és irreversible. O sigui, l'única manera que ens expliquen és que agafem i esborrem tot el xat que ens ha bloquejat l'actualització.
Decisió, bueno, solució salomònica.
Perquè vegeu que cap companyia està exempta de tindre problemes contra una nova versió. A vegades se li ha criticat i se li ha recriminat molt, sobretot als softwares xinesos, no? Que diuen és que els xinesos trauen els softwares i no estan optimitzats per a res. Bueno, a vegades poden passar coses a qualsevol casa. També us volem explicar, ja que parlem d'Apple, una notícia bona, en principi, i és que l'Apple Watch SE 3 sembla que serà una realitat i, a més, podria estar fabricat en plàstic. Tot plegat, per què? Perquè ens oferirà, d'una banda, colors més cridaners, aquesta és la part positiva, i de l'altra banda, encara pot ser també positiu per molta gent, ens oferirà una rebaixa de preu.
Sí, recordem que la gamma SE és la gamma precisament més econòmica de l'Apple Watch. La tercera versió és la que us estem parlant ara, la que sortirà nova, i podria ser, com diem, pues, de plàstic, que hi ha diferents colors cridaners.
De fet, per què això? Doncs perquè potser estan veient que la competència, hi ha molts tipus de rellotges intel·ligents al mercat, de fet, ara seguidament en parlarem d'un altre, i clar, ja l'altra setmana vam comentar com anàvem de preus, i els preus per un rellotge intel·ligent d'Apple baratets no són, o sigui, molta gent que porta el telèfon a la butxaca, el seu telèfon és més econòmic que no pas el que val un rellotge intel·ligent d'Apple.
Sí, sí. A més, comentaos que aquest nou Apple Watch arribarà el proper 2025. És el rellotge més econòmic d'Apple i, bàsicament, és més econòmic, sobretot perquè han estalviat en materials.
Uh-huh. Doncs haurem de veure què no estalvien i què s'hi estalvien. Hi ha qui diu que sí que vindrà potenciat amb tota la intel·ligència artificial i que les úniques retallades que hi veurem serà amb el material, amb el que tocarem, amb l'exterior.
Sí, de moment no tenim preus per això.
No, però bueno, veurem si la rebaixa és prou significativa i veurem també quines altres afectacions té, perquè igual rebaixant materials també rebaixen amb estanquitat i coses d'aquestes, eh? Potser després no ens podrem ni rentar les mans amb el rellotge. Uh-huh. Tot això són rumors i haurem d'esperar a que surtin. El que sí que ja s'ha començat a veure és el Huawei Watch D2. Es tracta d'una nova versió del Huawei Watch D, que és un rellotge que en aquest cas crida l'atenció perquè és capaç de mesurar la pressió sanguínia i fer electrocardiogrames. No està gens malament, això, per un rellotge.
Sí, bàsicament, a finals de l'any 2002 vam poder provar in situ aquest nou smartwatch de Huawei, i és un smartwatch que tenia un sistema de polsera inflable amb què és capaç de mesurar de manera precisa la pressió sanguínia.
Doncs ara tenim la pressió sanguínia, ja ho feia la primera versió, que era el Huawei Watch D, ara arriba la versió 2. Han tardat un parell d'anys, alguns canvis hi han incorporat, eh?
Sí, en aquesta ocasió la companyia assegura que és capaç de fer un mesurament de grau ambulatori, és a dir, de nivell que et
mèdic,
facin amb un cap.
Com si anessis al cap, eh? O sigui, sí, amb sí. Això hem d'estar... El rellotge, apretem un botonet i ens pren la pressió com si ens l'estiguessin prenent amb el millor dispositiu que tinguin al metge.
Sí, per tant, bueno, és com si anéssim al cap a prendre'ns la pressió arterial.
Uh-huh. Bueno, algú dirà com funciona, ja ho hem dit, amb una corretja que s'infla. També aquesta és l'altra dada curiosa. O sigui, la corretja està simplement normal i quan ens volem prendre la pressió, de tant en tant, si ho tenim programat, la corretja s'infla, doncs com un aparell de prendre'ns la pressió que s'infla allò, doncs aquí s'infla la corretja del rellotge.
Sí, sí, un producte, com veiem, curiós. A part d'això, també comentaus que compta amb una pantalla AMOLED 10,8 polzades de 400 per 400 píxels. És compatible amb l'aplicació de Huawei de salut i podem personalitzar totes les esferes, a més de servir diferents sistemes de monitorització.
De fet, sí, perquè penseu que no només fa això, també el mesura l'oxigen en sang, l'exercici, tenim
el batec del cor.
El batec del cor, o sigui, totes aquestes coses que les fan altres dispositius també les fa, eh? Jordi, ens falta saber el preu d'aquest gadget tan curiós, eh?
Sí, evidentment, el preu no és barat, val 399 euros, però pot ser una eina molt útil, no?, per la gent que s'ha de prendre sovint la pressió arterial.
No cal anar a buscar la màquina, posa't, estigui't aquí, no, el mateix rellotge t'ho pot fer d'en tant en tant. A més, 399 euros, comparats amb el que val el rellotge d'Apple, tampoc no se'n va gaire, eh?
No.
Anem a parlar d'Intel. Parlarem una mica d'Intel perquè després de la patacada que li hem donat al principi del programa, ara es volem explicar algunes coses bones i altres no tan bones. De fet, quasi bé totes són bones. La primera que apunten els d'últims rumors ens parlen de la cancel·lació dels Intel Arrow Lake Refresh. Algú dirà, home, una cancel·lació, això és que les coses no van bé. Ans al contrari, sembla que cancel·len la sortida dels Intel Arrow Lake Refresh perquè volen avançar totes les sèries que tenien preparades per després. Vaja, que la cosa està avançada.
Sí, per tant, no és d'entrada una mala notícia, i és que ens volien fer una petita, no, millora d'una versió actual, i sembla ser que no, que bàsicament la suprimeixen i saltarem als nous lakes, a les noves versions de processadors.
Així s'anomenarà Nova Lake. I per què això, per què aquest canvi? Doncs perquè ho deu tindre molt a punt, tot i que, segons ens han anat dient, i encara no ho sabem perquè no els han pogut provar, és un canvi complet els dels Nova Lake.
Sí, els Intel Nova Lake compten amb nous nuclis Thunder Cove d'alt rendiment i, a més, amb Arctic Wolf d'alta eficiència.
Vaja, que serà una revolució i ens ho venen, bueno, sempre ho fan això de totes maneres, Jordi, sempre qualsevol empresa d'aquestes, quan ens ven un nou processador, el que sigui, sempre és molt millor que el que teníem abans. Però com a mínim aquí no ha sigut un restyling, una actualització, sinó que hi haurà un canvi de base, eh?
Sí, bàsicament esperem que aquests nous processadors surten perfectes, vagin molt bé i que no s'hagin tingut que apressurar massa, perquè potser la competència, no, els està com se diu?
Sí, sí, bueno, sí, perquè estem veient, no, que no en teníem prou mai AMD, que ara tenim els Qualcomm, i que vigila que després s'acaben comprant. Eh?
Sí.
Doncs aquesta és la primera que us volíem explicar. També us volem parlar de que dins de les presentacions el que sí que ens ha presentat ja físicament són nous processadors per a servidors i, a més, prometen configuracions molt bones també.
Sí, Intel presenta els Xeons 6900P amb nuclis d'alt rendiment, amb configuracions de fins a 128 nuclis.
Vaja, Jordi, algú dirà, per què volem 128 nuclis? Home, perquè un servidor està fent moltes coses alhora. Eh?
Sí.
Doncs són processadors exclusius per a servidors i centres de dades, i el que ens parlen és de referències molt més altes respecte al que teníem ara. O sigui, han vingut a comparar-se i fins i tot veiem que comparen amb AMD. Eh?
Sí, sí, sí.
Pel que fa a aquest rendiment, xifres el propi fabricant, 5,5 vegades més de rendiment pel que fa a intel·ligència artificial del que havia fins ara, i 2,1 vegades més de rendiment en HPC, si els comparen amb AMD EPYC.
Sí, la mateixa gamma de processadors d'AMD.
Doncs aquests sí que són una realitat. Els presenten ja, o sigui, ben aviat estaran equipant servidors. No sé com està el tema de servidors, però em sembla que Intel encara hi té bastanta mossada, els servidors.
Sí, sí, i té, bueno, bàsicament són... Bueno, AMD també ha entrat fort al món dels servidors i també n'ofereix bastants, però bueno.
Doncs, bueno, de moment hauran d'anar fent aquí, i no és l'única cosa que han presentat, perquè a més d'aquests nous Intel Xeon 6900P, amb nuclis d'alt rendiment, Intel també ha ofert dades sobre el que serà la seva Intel Gaudi 3, perquè no només de processadors de servidors s'ha de viure.
Sí, ens ofereix el seu nou accelerador, que li han ficat un nom que ens és familiar, no? Gaudi 3. Tal com s'havia promès a Hot Chips, Intel ha ofert una més informació sobre la seva acceleradora d'última generació.
Doncs, de fet, ens han dit que la tindrem disponible aquest proper trimestre.
Sí, com el mateix nom m'indica, no, és una acceleradora gràfica que ve a competir amb les GeForce, per dir-ho així, i les AMD.
Vaja, que aquí van a competir, venen a competir sobretot amb NVIDIA, perquè veig que també han anat a comparar-se una miqueta amb NVIDIA. Vaja, Intel es va comparant, sempre que fa presentacions es compara amb la competència.
Sí, bàsicament, Intel ha volgut oferir dades de rendiment en comparació a la solució top d'NVIDIA. Les Accent, bàsicament, es mostren 1,09 vegades més potent que les NVIDIA. Déu-n'hi-do, si realment es compleix.
Sí, és un bon augment. A mi algú dirà el doble, no estem en condicions d'assolir augments del doble o d'això, però un 1,09 és bastant, i més quan parlem això, i a més ens estan parlant d'una altra xifra que no és gens menyspreable, i és que ens parlen de 1,8 vegades més de rendiment per watt.
Sí, recordem que les Nvidia GeForce des de fa moltíssims anys són la referència en quant a potència gràfica i tenen unes targetes gràfiques potentíssimes. Doncs pues bé, sembla ser que les Intel pues, finalment li podrien fer ombra.
Veurem, més li val a Intel que es posicioni bé i que els accionistes estiguin contents, perquè si no, bueno, el que dèiem al principi, li va el carro pel pedregal. També us volem parlar d'una altra cosa, de discos d'estat sòlid. És una cosa que tots tenim i en aquest cas us volem parlar de Samsung. Per què? Perquè ha iniciat la fabricació d'uns nous discos d'estat sòlid per a posicionar-se altre cop, o intenta amb això posicionar-se al capdamunt i ser una fabricant referència d'aquests dispositius. Vaja, ens parlen d'unes velocitats que potser sí, que s'hi posicionaran.
Sí, d'acord. Ens presenten els seus nous PM9EU, els nous discos SSD PCI 5.0 més ràpids del món, arribant a velocitats de 14,5 gigabits per segon.
Això és de lectura, però d'escriptura tampoc van gens malament. Ara ho explicarem una miqueta perquè, de fet, Samsung ja fa molts anys que fabrica discos d'estat sòlid, però l'últim llançament no va quedar la gent molt contenta perquè s'esperaven un salt exponencial i es van deixar algunes coses al tinter, entre ells, per exemple, la connexió PCI, no? Perquè es van quedar a la 4.
Sí, sí. Tot i això, Samsung havia presentat sempre, bueno, havia tingut uns dels discos d'estat sòlid més ràpids del mercat. I sembla ser que aquesta nova versió, la PM91EU, pues tornaran als seus furs.
Doncs ja veieu, 14,5 gigabytes de velocitat de lectura seqüencial. És l'SSD PCI 5.0 més ràpid del món. I pel que fa a l'escriptura, s'ha quedat a les 13, però bueno, que tampoc està gens malament.
Sí.
Són velocitats que molta RAM potser no en sumen.
Sí, veurem el nom definitiu comercial que tindran aquests nous discos d'estat sòlid.
Segur que els posen algun Raptor o algun nom d'aquestes.
Sí, bàsicament...
Predator.
Sí, bàsicament els trobarem també en capacitats de 512, 1 terabyte, 2 terabytes. I també 4.
Home, 4 terabytes ja comencen a fer... Després veurem si fan mal a la cartera. Fan goig. Amb aquestes velocitats i 4 terabytes, el que diem, qui necessita RAM? Deixem enrere totes aquestes novetats tecnològiques. Vaja, aquesta setmana hi havia moltes novetats tecnològiques i us volem fer encara un parell d'apunts abans d'anar a parlar de videojocs, que tampoc no és que sigui una setmana molt lluïda pel que fa a aquest aspecte. Però sí que us volem explicar en primer lloc, pels que sigueu usuaris d'Instagram i sigueu pares, segurament teniu a la canalla dient és que vull Instagram, és que els amics entenen... Instagram farà canvis adreçats als menors. Ara us expliquem una miqueta de què va això.
Sí, bàsicament Meta, la companyia darrere de Facebook, WhatsApp, Oculus, Instagram, entre altres, ha anunciat el llançament d'un nou tipus de compte d'Instagram, orientat a protegir els més petits de la casa.
Vaja, a més hem de dir que tots els nous usuaris menors i també els ja registrats a Instagram, que la data sigui correcta i ells sàpiguin que són menors, seran migrats a aquests comptes per adolescents, que ho han definit així, això,
Sí, tots aquests comptes d'entrada seran privats per defecte i entre les millores de privadesa i configuració especials destaquen la limitació dels continguts als quals podran accedir.
Vaja, que no podran entrar a molts llocs, el que la xarxa considera que no és apropiat per joves o adolescents, més aviat i nens, allò a l'adolescència, doncs ja no els deixarà veure. Hi ha part, més coses,
sí,
també.
A part, també tindran bloquejat de fàbrica poder rebre missatges de desconeguts.
Vaja, que només podran contactar amb ells gent que siguin amics.
Sí.
Que ja tinguin a dins del seu cercle d'amistats.
Sí.
Vale, bueno, és una mesura que està bé que arribi. A més, veiem que també altres coses, com per exemple, no podran ser etiquetats per gent que no siguin amics seus. Bueno, hi ha tota una sèrie de canvis i que estan orientats a la privadesa i a la seguretat, tot i que també veiem que hi ha alguns canvis orientats a l'ús que en facin, no? a l'addicció, perquè veiem que també els han ficat limitacions de temps i coses d'aquestes, o sigui, els han marcat que cada 60 minuts els recordaran que ja fa una hora que estan a la xarxa, o dues hores, i també els ficaran que els desactivaran les notificacions entre les 10 de la nit i les 7 del matí. És hora de dormir. A més, configuracions que podran ser controlades pels pares i també l'historial de converses. També això és important perquè els comptes aquests d'Instagram aniran linkats amb la xarxa dels pares.
Sí.
Jordi, jo crec que està bé. És una mesura que és apropiada i recordem que a la canalla cada cop se'ls dona abans accés a les xarxes socials i s'ha de tindre una mica de vista perquè bueno, a vegades hi entren en tromba i sense maldat. I com dia aquella, hi ha molta maldat en este món, no?
Sí, i bàsicament comentau-vos que d'entrada això ho podrem veure només a Estats Units, Regne Unit, Austràlia i Canadà.
Vaja, però això es comença a aplicar ja, però suposem, o ens diuen, que abans que acabi l'any podria arribar a Europa,
sí.
a la resta d'Europa. Perquè clar, el Regne Unit ja és Europa. I abans d'anar a videojocs, vinga, us volem parlar també d'Amazon. Com sempre fem, l'avís per davant i l'alerta per darrere. El primer avís és que Amazon ens anuncien ara que celebraran un esdeveniment de festes d'ofertes Prime del 8 al 9 d'octubre. Vaja, un mes.
Sí, bàsicament acostumen a fer els dies Prime d'Amazon, faran ofertes tipus Black Friday i són els mateixos Prime Days, anomenen ells.
Vale, recordem que al juliol ja ens van vendre els Prime Days.
Sí.
Vale, teníem ja fa un temps que els hi han ficat. Primer van començar amb el Black Friday. El Black Friday encara falta, Això és aquelles vendes que ens volen fer per abans de Nadal. Però clar, els devia semblar que hi havia molta distància entre el juliol i Nadal i ara s'han tret de la butxaca això. De fet, tenen nom. Aquí els hi han ficat aquesta espècie de festa d'ofertes.
Amazon Prime Big Deal Days.
Bueno, això és el nom que té als Estats Units. Aquí segurament ens diran fiesta de les ofertes o alguna cosa d'aquestes.
Festa d'ofertes Prime.
Que ho sapigueu, els dies 8 i 9 d'octubre us bombardejaran amb grans ofertes a través d'Amazon, això sí, només per usuaris Prime. Jordi, la recomanació que fem sempre, el tema de preus. No és oro todo lo que relucen, que diuen,
Sí, des d'aquí us recomanem lo de sempre. Volguem dir que si voleu comprar algo o que ho tingueu mirat, que mireu preus o tingueu preus d'abans.
O d'altres llocs, que no només Amazon hi ha.
Sí, dintre del possible que no compreu de manera impulsiva.
Uh-huh. Doncs ja ho sabeu, el 8 i 9 d'octubre, moderació. I explica't això, ara sí, entrem a l'apartat de videojocs i comencem parlant de coses interessants, com per exemple que Valve està treballant per millorar la compatibilitat d'Steam amb els processadors ARM.
Sí, això evidentment ve perquè bàsicament estem veient, no, que els ordenadors ja no només poden anar amb processadors x86, amb Intel o AMD, sinó que comencen a sortir els primers que van amb Qualcomm, és a dir, processadors ARM. Pues, evidentment era un moviment lògic, no, que, pues, bueno, pues, que els seus videojocs, els videojocs de la plataforma Steam, que és la reina dels jocs dels PC, pues, funcionessin també amb processadors ARM.
De fet, Jordi, quan vam parlar d'aquests processadors, en vam parlar molt anteriorment de que sortissin, els van vendre com que serien una gran revolució, després s'han provat i no són allò l'ordinador més potent, No són els processadors més potents, suposem que els jugadors continuaran apostant per AMD o per Intel. Però cada cop hi haurà més ordinadors que tindran ARM i a Steam hi trobem de tot. Hi ha molta gent que juga molts perfils de jocs diferents.
Sí, bàsicament, un dels avantatges que té l'arquitectura ARM és l'autonomia. Per tant, tot el que siguin plataformes Steam Deck, aquestes plataformes portàtils, no?, que es pot jugar en jocs d'Steam, doncs, evidentment...
Tiraran cap aquí,
està claríssim.
I després, bueno, i si ja parlem d'autonomia, doncs tothom que vulgui jugar hores i hores i porti el seu ordinador, doncs si els ordinadors aquests tenen tanta autonomia, potser sí que la gent s'acabarà comprant portàtils amb processadors ARM, i per què no? Si jugar una estoneta, doncs també està benvingut, no?
Oh, i tant.
I també volem parlar del Microsoft Flight Simulator, perquè n'està parlant la gent a les xarxes aquest dia. Més que res, alguns han posat les mans al cap quan han vist quins són els requisits.
Sí, us ho repetirem i, bueno, primer us presentem el Microsoft Flight Simulator, la versió 2024. Recordem que aquest videojoc és un simulador, no és un arcade, no us divertireu, però és el més semblant que podeu trobar amb un ordenador de pilotar a diferents avions,
mm-hmm,
o aeroplans.
Que si us sentiu pilots però no heu fet el salt a portar la màquina de veritat, doncs, o no podeu anar a l'acadèmia i permetre-us-ho, per què no fer-ho amb el vostre ordinador? Pues, potser perquè no, perquè el vostre ordinador potser no podrà.
Sí, bàsicament tindrà uns requisits mínims de 64 GB de RAM.
Vaja, que si no teniu 64 GB de RAM, no vol dir que el joc no arrenqui, però no asseguren cap tipus de fluïdesa, o sigui, l'experiència no serà bona.
Sí, recordem que és un joc que, a més, requereix molta potència gràfica, però els requisits gràfics no ens han sorprès, sí, per això, els requisits de memòria RAM. Comentar-vos també una cosa positiva, i és que no ocupa molt espai de disc dur aquest nou Flight Simulator, perquè bàsicament utilitza només unes 30 gigas i fa servir una sèrie d'avenços en compressió de la informació, i la major part de les zones es retransmeten des dels servidors de la companyia, a temps real.
Vaja, està molt bé, però Jordi, jo aquí al cap i a la fi acabo de veure que necessites una bona connexió a internet i 64 gigas de RAM. Vaja.
Difícil avui en dia trobar un ordenador amb aquesta capacitat de RAM. Per tant, bueno, els aficionats d'aquests videojocs segur que s'hauran d'ampliar l'ordenador.
Doncs, bueno, és la notícia que tenim i us l'hem explicat. Anem a parlar de jocs de la setmana. Vinga, va, sempre guardem al final del programa una estoneta per a explicar-vos alguns jocs, tot i que no ha sigut una setmana massa ambientada pel que fa a presentacions de jocs. La primera d'elles, bueno, tenim un joc que ja teníem, no? És el Disney Epic Mickey.
Sí, us parlem d'un videojoc basat en el popular Mickey Mouse, i bàsicament l'Epic Mickey va aixecar un cert renou en la participació de Warren Spector en el desenvolupament d'aquest videojoc de plataformes, on surt la mascota de Disney, encara que al final simplement quedés com un joc resultant. Ara sembla que hi ha gent que es reivindica aquesta aventura de plataformes de Mickey i bueno, bàsicament trobarem un videojoc força entretingut.
Doncs ja ho sabeu, a més el tenim per a totes les plataformes, era previsible, no?, un joc del Mickey Mouse arribés també per la Nintendo Switch.
Sí, des de PC, Nintendo Switch, totes les PlayStations i també totes les Xbox.
Doncs Disney Epic Mickey Rebrushed. La següent proposta que ens arriba aquesta setmana és The Legend of Zelda.
Sí, bàsicament una nova entrega de Legend of Zelda, s'anomena Echo of Wisdom, i bàsicament tornarem al món de Zelda i bàsicament ens trobarem amb que la princesa Zelda li toca recórrer Hyrule per salvar-se.
Doncs veiem aquí que controlarem a Zelda i bueno, tindrem algunes coses diferents, no sempre ha de ser el joc igual, cada vegada s'ha d'innovar una miqueta. I, clar, a cada expansió o cada versió que treuen tenim uns tocs diferents.
Sí, en aquest cas utilitzarem un cetre màgic amb poders per replicar objectes, vincular-los als nostres moviments i controlar-los de manera automàtica. I fins i tot disparar-los contra altres enemics, per dir-ho així.
Vaja, alguns canvis hi ha d'haver, si sempre és més de lo mateix, només canvia l'enemic que tenim a davant, doncs també hi ha algun canvi en la jugabilitat.
Sí, bàsicament una nova manera de jugar al The Legend of Zelda, aquest popular joc de plataformes de Nintendo.
Doncs,
i evidentment és per a Nintendo Switch.
És per a Nintendo Switch, perquè és de la casa Nintendo. Echoes of Wisdom s'anomena. I finalment, sí, ho diem bé i us presentem el Monopoly.
Sí, us parlem un dels jocs favorits que la gent pot tenir una excusa per deixar de parlar amb família i amics. Bàsicament, us parlem del videojoc que per enèsima vegada podrem, bàsicament, pues, anar comprant propietats, no?
I arruïnar
algú
de la família.
Sí.
I aquí venen les discussions, però bueno, això ja cadascú ho sap, eh? Qui sap qui té més bon perdre, més mal perdre. La
sí.
Gràcia és el Monopoly, que potser estem acostumats al joc de sobretaula, doncs ara anem més enllà.
Sí, el trobarem en un videojoc, evidentment, amb animacions, és xulo, és divertit. Però continua tinguent l'essència del Monopoly, del típic joc de taula.
Uh-huh. A més, una altra gràcia que té és que no caldrà que estiguem tots a la mateixa taula, que aquesta és una altra gràcia, o sigui, podem fer partides remotament amb amics, cadascú a casa seu i cadascú va jugant al Monopoly. Algú, si
sí.
Algú s'enfada molt, no li veuràs la cara enfadat.
Sí, sí.
Doncs és un joc que, a més, arriba per a totes les plataformes, també, eh?
Sí, des de PC, Nintendo Switch, totes les PlayStation i també totes les Xbox.
Doncs és el Monopoly, no cal gaire presentacions, ja sabeu quina és la dinàmica de joc. L'únic que podem jugar remotament amb gent que no tinguem a la mateixa taula. I, finalment, el joc de la setmana. És un joc esportiu amb llicència i és, bueno, és el FC25.
Sí, us parlem del FIFA de tota la vida, la versió 2025, la versió 25. Passa que, bueno, recordem que l'any passat li van canviar el nom
sí.
Per motius de llicències de la FIFA. Uh-huh. I bàsicament ara ja no es diu FIFA, sinó es diu eSports FC 25, Futbol Club 25.
Sí, perquè us feu la idea, Futbol Club 25, amb això ja ho tindríem. O sigui, si entreu, de totes maneres, si entreu una botiga especialitzada i demaneu l'últim FIFA, també us el donaran, eh?
Sí, també us el donaran. Comentau-vos, us expliquem que aquest nou FIFA continua l'exitós llegat de la simulació esportiva de futbol, de bàsicament de les llicions legendàries anteriors. anteriors dels FIFAs de tota la vida. Una vegada més, els millors futbolistes de tots els clubs i competicions més importants del món sortiran amb aquest videojoc. És a dir, no ens pensem que no podrem jugar amb el Barça, amb el Madrid o amb l'equip que sigo, o amb el Manchester City o l'equip que ens agradi.
Uh-huh. O sigui, té la llicència per atindre tots els equips actualitzats, amb, tots,
no
amb totes les plantilles. L'únic que no té el nom de FIFA, però les llicències estan actualitzades per tindre tots els equips en totes les plantilles actuals d'aquest campionat actual, de tots els campionats actuals, perquè poden jugar a moltes lligues.
A més, Electronic Arts ens garanteix un nou salt amb jugabilitat, també a nivell gràfic, tecnològic i visual, i també amb tots els seus continguts.
Uh-huh. A més, han ficat algun nou mode de joc, eh?
Sí, l'han batejat en nom de Rush.
Vaja, pels que tingueu ganes de coses més ràpides, eh?
Sí, bàsicament, si vols, expliquem una mica aquest tipus de mode joc nou del FIFA.
Expliquem què és el Rush, va.
Sí, bàsicament, són partits ràpids entre clubs i els jugadors podran desafiar-se entre si en un terreny de joc reduït que pot recordar una mica a la Kings League.
Uh-huh. Doncs, fins i tot algun nostàlgic ja hi pot veure coses de reminiscents de FIFA dels anys 90, que hi havia també un mode quasi que semblava futbol sala, no?
Sí, passa que llavors no existia la Kings League. Però
llavors no existia. Vaja, ara sembla que la Kings League s'acabarà colant fins i tot al FIFA. Eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, tenim aquest nou mode i, a més, hi ha altres novetats. Doncs, bueno, tindrem totes les actualitzacions que calgui per tindre l'última modalitat esportiva, com és el futbol, en solfa. Alguna cosa més a destacar d'aquest FIFA, Jordi?
Pues no, bàsicament comentaus que Esports ens garanteix aquesta edició que ens oferirà un major control estratègic i uns moviments col·lectius més realistes que han pogut veure mai.
Bé, de fet, ells ja hi fiquen la paraula màgica, hi fiquen intel·ligència artificial, eh?
Sí.
O sigui que el FIFA ve vitaminat per intel·ligència artificial. Vaja, en teoria el rol de tots els equips ha de funcionar de manera més intel·ligent.
Sí.
D'una manera o altra, no? Jordi, com ho tenim, això per a jugar? Ho tenim a molts llocs, no? O sigui, el FIFA també és un joc que podem jugar quasi bé tot arreu, no?
Sí, com acostuma a ser habitual, el tindrem disponible per a PC, Nintendo Switch, totes les PlayStations i també totes les Xbox.
Vaja, podreu jugar a qualsevol plataforma. Quan tenim el FIFA, és joc de la setmana, això vol dir que aquesta setmana mateix el tindrem disponible.
Sí, el 27 ja.
Doncs amb el FIFA arribem al final del programa d'avui. És un programa que hem anat més tranquils, hem pogut fer una mica més de comentaris i tot, no anar tant a allò a pinyó que en diuen, perquè no hi havia molta quantitat d'informació aquesta setmana, però sí que, mira, com que hem tingut temps, hem pogut anar pensant en activar el nostre concurs. I tenim concurs, Jordi?
I tenim pregunta, us formulem la pregunta i us donarem quatre opcions. La pregunta senzilla és de la secció videojocs i és la següent.
Doncs a veure, Jordi, vinga.
Quin és el nom del FIFA d'aquest any?
El nom del FIFA d'aquest any. O sigui, fixeu-vos que ja us vam dir que l'any passat ja l'havien canviat el nom, o sigui que aquest any ha de seguir una mica la línia que teníem l'any passat. I, a més, que us
n'hem parlat avui.
N'hem parlat avui.
L'acabem de parlar ara mateix.
I us donem opcions. És allò que és marcar uno o l'altre. O sigui, ni que vosaltres sigueu dels que diuen és que jo no jugo mai a res. És que, home, però orelles en tenim, eh?
Sí, bàsicament, bueno, ja us hem parlat que de FIFA ja no se'n diu, per tant, alguna de les opcions ja queda descartada.
Doncs vinga, i tindrem quatre opcions, com sempre, Jordi, i les trobaran a la pàgina web de Comsa Online, no?
Sí, a baix de tot, a la dreta.
A baix de tot, a la dreta, a l'apartat del concurs. Doncs allí trobareu les quatre opcions i, a més, el Jordi ja us ha dit que una d'elles ja la podeu anar descartant perquè de FIFA no se'n diu. Vaja, comencem ficant concurs i comencem donant pistes.
Sí.
Doncs amb això, ara sí, Jordi, ja arribem al final del programa d'avui. Tenim concurs en marxa i ens hem d'acomiadar aquí. Tornarem amb més continguts en successives edicions del programa. I recordeu que si heu fet tard, pel que sigui, voleu tornar a recuperar, ens trobareu a la carta, a radiobalaguer.cat, ens trobeu a plataformes de stream tipus iVoox i també ens trobeu a Spotify, fins i tot. O sigui, si entremig de la vostra playlist de cançons voleu fer una part de temps, voleu escoltar, també ho podeu fer. I ens trobem amb més continguts la setmana que ve. Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.